COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, gràcies per escoltar-nos i felicitats als pares, a tots en general i al meu en particular, i al Joseps també. Avui parlarem de Xavi i ho farem amb el que està considerat el seu pare futbolístic, el Joan Vilà, i li preguntarem, entre moltes d'altres coses, si creu que Xavi, en funció de com acabi la temporada, pot fer marxa enrere en la decisió que va comunicar després de perdre contra el Villarreal el 27 de gener. Al principi, es mostrava ferm en la seva postura de deixar el club a 30 de juny, fins que un bon dia ja va introduir la famosa fórmula de "a dia d'avui res ha canviat". Clar, si dius "a dia d'avui" vol dir que a dia de demà vés a saber què pot passar. Xavi és un home de club i si va prendre la decisió de plegar a final de temporada pensant que era el millor pel club, potser, si es dona l'escenari en el que el millor pel club fos que seguís, podria canviar d'idea. A dia d'avui, no podem descartar cap escenari. El Barça, que per cert presentarà recurs a l'expulsió de Xavi al Metropolitano, per la que li poden caure dos partits de sanció. Ja tenim a Cubarsí i a Yamal a les ordres de Luis de la Fuente amb la selecció espanyola absoluta. Tenim també dates de pretemporada de partits del Barça a la gira pels Estats Units. Apunteu: 30 de juliol contra el Manchester City a Orlando, 3 d'agost contra el Real Madrid Clàssic a New Jersey i 6 d'agost contra el Milan a Baltimore. I és avui dia de tribunals també. Ha anat a la Ciutat de la Justícia Enríquez Negreira, que s'ha acollit al dret a no declarar, i també ha declarat telemàticament Dani Alves. La seva advocada ha demanat que quedi en llibertat provisional. Aquesta setmana sabrem si surt o si continua a la presó. Avui també passarem per Girona per veure quin ambient es respira després de la derrota de l'equip a Getafe, per saber si veuen perillar la Champions o si es manté la calma. El Real Madrid segueix la seva creuada contra l'estament arbitral. Ha denunciat Martínez Munuera per omitir en l'acte arbitral els insults contra Vinícius durant el Osasuna-Real Madrid. L'espanyol, el Quique Iglesias, ens parlarà del futur de Sergi Gómez i escoltarem a Nico Melamed, que va tornar a jugar diumenge 4 mesos i mig després. A l'Andorra va perdre 0-1 davant la Morevieta al CUE de segona divisió. Per tant, continua el Pou a l'Andorra, penúltim classificat a segona divisió. Avui comencen els quarts de final de la Champions femenina. Avui tenim Ajax, Chelsea i Benfica, Olympique de Lió. El Barça visita demà el Bran noruec. En bàsquet, el Barça viatja cap a Turquia per jugar demà contra el Fenerbahçe de Jasikevicius. A la volta, segona etapa avui, que ha sortit de Mataró i acaba a Vallter, port de categoria especial. I en tenis, avui debuta Paula Badosa a Miami contra Simona Halep aquesta nit. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem si la reacció de l'equip és per la decisió de Xavi de marxar a final de temporada. Creieu que sí només el 23%, que no el 77%. En clau Girona us preguntem què li passa a Dovich, que porta 7 jornades sense marcar. Creieu que és un mal estat de forma del futbolista, el 48%, que és qüestió simplement de mala sort, el 52%. I en clau espanyol, la pregunta és qui ha de jugar per Brad White, que està lesionat, contra el Tenerife. Aposteu per Pere Milla, el 32%, per Keita Balde, la majoria, al 68%. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela.
Doncs vinga, no esperem més i obrim l'Esports Cope d'avui dimarts parlant avui de Xavi, que hi ha una notícia que l'afecta directament. Saluda el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el Barça ha decidit presentar recurs a l'expulsió que va veure Xavi al Metropolitano, no?
Sí, per aquella vermella directa que venia dos minuts després de la groga. Xavi s'estava queixant a la banda per una que havien trepitjat a Gundogan, una falta que inicialment és veritat que el quart àrbit es veu a les imatges com si diu le pisa, d'allà no treuen, no piten falta ni treuen groga cap al jugador de l'Atlético de Madrid, a Xavi li ensenyen groga per queixar-se i dos minuts després Xavi s'està queixant encara d'aquella jugada, veu també una acció contra Lewandowski que no es pita falta, Xavi es queixa i el quart àrbit diu expulsa-lo. Ve ràpidament Sánchez Martínez i li ensenya la vermella directa i és quan Xavi li diu què t'he dicho i ha de marxar ja cap a un altre punt de l'estadi, però ja no pot estar a la gespa i ja està el seu germà Òscar. Doncs el Barça presenta recurs per aquesta expulsió. El que està previst és que a Xavi li caiguin dos partits. Demà reuneix el comitè, tot i que és setmana d'aturada de seleccions, com hi ha segona divisió, reuneixen el comitè. Demà sabrem aquesta sanció i el Barça ja ha presentat recurs per aquesta vermella. Si es perdés dos partits, serien contra les Palmes. És el primer partit a Montjuïc només tornar de l'aturada i després contra el Cádiz a Cádiz, que és el partit que hi ha entre els dos PSGs, entre l'anada i la tornada. Ara esperar a veure què passa amb aquest recurs. És veritat que tots els recursos que ha presentat el Barça no han prosperat aquesta temporada i veurem també demà què decideix competició quan es reuneixi.
En principi li han de caure, com dius, dos partits. Hi ha qui diu que per reiteració, perquè a Xavi ja l'han expulsat aquesta temporada, li podria caure un tercer, però el Barça això ho consideraria una injustícia absoluta, no?
Sí, que aquest tercer ja afectaria el clàssic. Ja es perdria Xavi Hernández al clàssic perquè el següent partit de Lliga, després de les Palmes a casa, a Càdiz, i el següent partit del tercer seria el Santiago Bernabéu al clàssic. Doncs sí, el Barça consideren una injustícia perquè posen de precedent, per exemple, a Mitchell, a Luis García Plaza, que també són tècnics que han passat el mateix, han vist expulsions, han vist una groga i han vist una targeta vermella i han estat expulsats, però només els ha caigut dos partits. Mai ha passat que caiguin tres partits ni per reiteració, perquè en el cas de Mitchell, per exemple, s'adonen al Barça, mirant les dades, que també ha estat expulsat en dues ocasions en les últimes dues temporades. I no ha passat mai que caigui un tercer partit, així que al Barça considerarien una injustícia, i és veritat que Isaac Foutu a Cope sempre ha dit que li caurien dos partits màxim, així que el clàssic estaria Xavi Hernández.
Molt bé. Tenim al telèfon el que està considerat el pare futbolístic de Xavi, que és el Joan Vilà. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. En un bon moment pel Barça de Xavi, Ha estat una gran setmana aquesta que deixem enrere amb la classificació pels quarts de final de la Champions i aquesta molt bona victòria al Metropolitano,
Sí, definitivament són dos resultats molt bons que espero que reforcin la moral i que segueixi aquesta dinàmica positiva. Esperem que segueixi això.
Sí, escolta, i sobretot el Metropolitano, sobretot a la segona part, que és una cosa de la que havíem parlat amb tu alguna altra vegada, que com és que no acabem de veure en el Barça de Xavi el joc de posició, l'altre dia sí que el vam veure i molt ben executat, Joan, sobretot a la segona part,
Sí, sí, home, davant d'un rival com l'Atlètic de Madrid i amb el nivell de joc que va demostrar l'equip, vol dir que això pot ser, saps? Vull dir, si no pot ser, no passaria, no hagués passat. I realment va passar, el qual vol dir que efectivament això és possible i que esperem que això tingui continuïtat. Jo crec molt en les dinàmiques, sobretot quan hi ha el treball a darrere. Si no hi ha treball, evidentment no, però quan hi ha un treball a darrere, aquestes dinàmiques són molt importants. I que el jugador s'ho cregui i que sigui capaç de portar una mica a terme allò que l'entrenador els hi transmet, no?
Escolta, tu creus que això que repeteix tant Xavi últimament, de que el fet que ell comuniqués fa algunes setmanes que deixava el club a final de temporada, realment ha tingut un efecte positiu en l'equip, Joan?
Bé, no sé si ho sabrem mai, però la veritat és que és així. La dinàmica negativa que hi havia sembla que s'ha trencat. La prova està que els resultats demostren una mica això, i no només els resultats, sinó fins i tot també el joc, sense tirar coets, però sí que és veritat que el joc ha millorat. I evidentment, la confiança dels jugadors és molt important, amb què poden fer-ho, no? I jo crec que aquests dos resultats han ajudat molt a que aquesta dinàmica canvi. El fet de que el Xavi ho anunciés i digués que marxa a final de temporada, no et sabria dir, però bueno, la veritat és que de moment és així.
A tu et va sorprendre la decisió i l'entens, Joan?
Sí, l'entenc. Em va sorprendre una mica, però l'entenc. L'entenc perquè, evidentment, la pressió és molt gran. La pressió de qualsevol entrenador ja de per si és gran, però molt més amb un club com el Barça. I més en aquí, és veritat, perquè és veritat que tradicionalment hem sigut una mica negatius en aquí, en general, no? No veiem el got mig ple, sinó que normalment el solem veure mig buit. I a més, jo penso que hi ha un tema molt important, que és l'agravi comparatiu, que sempre es compara amb els millors moments de la història del Barça, sobretot amb l'etapa Pep. Yeah. No, allò va ser fantàstic. I sembla que no arribar a aquell nivell ja és un fracàs, diguem-ho així, no? I tot això també es necessita temps. I sobretot, quan hi ha tants jugadors que venen de fora, no ens enganyem. Yeah. Si els de casa ja costa, perquè lògicament doncs, encara han de madurar, tot i que estan donant un nivell molt maco, han de madurar, doncs imagina't els de fora. Per tant, es necessita una mica de temps també, i a vegades no hi ha la paciència suficient per poder donar aquest temps que es necessita.
O sigui, a tu et sembla que a Xavi li està passant una mica l'ombra allargada de Guardiola, creus, Joan, o què?
Sí, home, segur. Igual que a Guardiola li va passar la Cruyff, etcètera. És a dir, quan hi ha un bon model, quan hi ha un bon model abans, tothom, d'alguna manera, tenim l'agravi comparatiu aquest. I a més, doncs, cíclicament, tothom hem pensat i pensant. Jo segueixo pensant, doncs, que el cicle era Cruyff, Pep, Xavi. Aquest és el cicle que a mi m'agrada o m'ha agradat sempre defensar, no? Vull dir que si volem mantenir una mica l'estil, la idea i el que ens ha identificat, penso que aquest cicle s'ha de defensar i s'ha de donar una mica de confiança perquè es pugui portar a terme, no?
Ell ha dit que marxa el 30 de juny, el que passa que hi ha aquest rum-rum de que molta gent pensa que igual en funció de com acabi la temporada, si acaba bé i esperem que acabi bé, ell s'ho pugui repensar, Joan.
Bé, això, qui hauria de contestar tu és el Xavi, evidentment, no he parlat amb ell. Ja. Fa dies que no he parlat amb ell, no et puc dir res en aquest sentit. I que la decisió, igual que en el seu moment va ser de dir que marxava, no sé si en algun moment s'ho repensarà. Sí que puc dir en tot cas el meu desig seria que el Xavi continués aquí, perquè penso i segueixo pensant que ningú millor que ell coneix la casa, coneix tot això. Sí que he de dir, no ens enganyem i tots ho sabem, que l'entorn és molt complicat. Mm. L'entorn és complicat i que la situació del club en aquests moments no es partirà coets. Mm. I per tant, tot això ha influït molt, molt en el fet que el Xavi es trobi com s'ha trobat i el millor això el condicionés a dir que marxava, no? Perquè en condicions normals possiblement no ho hagués dit. Jo penso que no ho hagués dit, però la pressió és molt gran i l'entorn no és el més adequat.
Sí, amb ell se'l veu dolgut, amb les rodes de premsa i tal, molt dolgut amb sí. La crítica, Joan?
Sí. Bé, ell no és el mateix ser jugador que ser entrenador, evidentment. Ets focus de crítica molt més siguent entrenador que siguent jugador. Però ell té l'experiència de molts anys d'haver de donar el màxim, d'una exigència màxima com a jugador. Però torno a dir, no és el mateix aquesta exigència com a jugador que com a entrenador. Mm. I també, com t'he dit abans, jo penso que sí que és veritat. El millor, segur que hi ha coses que no han acabat de funcionar o que no ha fet prou bé, però jo penso que hi ha hagut un excés de crítica, sobretot, també com t'he dit abans, perquè es compara amb el millor moment. Això no és allò, no s'hi assembla. I és veritat, perquè en realitat hi ha hagut moments en què el joc de la Barça ha sigut molt fluix, i penso doncs, bueno, que hi ha la lògica crítica de que aquest futbol no és el que tots volem, desitgem i que hem vist abans, no? Però que no sé si l'aconseguirem, no sé, tinc els meus dubtes de que es pugui arribar a aconseguir, perquè allò va ser excels. Però, bueno, la veritat és que últimament en aquests partits, sigui per un motiu o per un altre, en aquests partits s'ha tornat a veure una cosa que dona peu a pensar que això pot funcionar.
Molt bé. Una última cosa, Joan, què li passa amb les grogues i amb les expulsions? Que és veritat que Xavi protesta molt i està acumulant una quantitat de grogues que no és normal, Joan.
Sí, sí, amb això estic d'acord. Crec que és la mateixa situació, la tensió que fa que en determinats moments una cosa és que ell és més passional del que aparentment sembla. Futbolísticament, en el camp, donava una sensació doncs, de més serenitat i no és el mateix ser jugador que ser entrenador. Canvia molt, completament. Però sí, en aquest sentit, també seria una mica crític, no? En aquest sentit, de dir, té que aprendre a controlar-se una mica més. Sobretot, o sigui, per bé del club, però per ell mateix, perquè el Xavi no és una persona violenta ni és una persona agressiva, ni molt menys. És a dir, que aquestes expulsions i aquest excés de crítiques a vegades, doncs, el pot perjudicar. No voldria per res del món que tot això el perjudiqués, perquè el Xavi no és una persona ni violent ni problemàtica.
Està clar. Molt bé, Joan Vilà, escolta, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i una abraçada fortament parlant, eh?
A vosaltres. Que vagi bé. A reveure.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 22 minuts de la tarda. Víctor, més coses en clau blaugrana, que ja tenim a Cubarsilla, Lamine Yamal, incorporats amb la selecció espanyola absoluta, eh?
Sí, els dos ja els vam veure ahir. Només arribaven pràcticament quan acabàvem el programa Esports Cope, arribaven allà a la ciutat del futbol de les Roses i feien un acte, una mena d'entrevista junts a la part de darrere d'un cotxe amb la federació. Anaven xerrant sobre aquesta experiència a Lamine Yamal ja com si fos un veterà, perquè ja ha debutat amb la selecció i el tenia al seu costat, tot i que és uns mesos més petit Lamine Yamal, encara té 16 i Cubarsilla feta als 17, Lamine els farà al juliol, i li donava consells Lamine Yamal a Cubarsilla, li deia que estigués tranquil, que ja veuria com el tractaven com si fos un company de tota la vida a la selecció, que estaria a gust, i també allà en aquell moment i en aquestes hores que han passat ja a la selecció, en aquest primer dia que porten a la selecció, a Lamine Yamal li han preguntat doncs, com es veu a la selecció i fins i tot si es veuria jugant no només l'Eurocopa, sinó també als Jocs Olímpics.
Bueno, en todo lo que sea jugar, estaría ahí lo que venga ya. Falta, pero primero pensar la Eurocopa. Bueno, es que al final todo depende de cada persona. Falta mucho aún, no sé lo que puede pasar. Pero bueno, todo lo que sea jugar, yo estaré ahí disponible.
Se'n parlarà molt d'aquest tema, eh? Perquè amb el precedent de Pedri ens posem a tremolar. Clar, els futbolistes, els xavals ho volen jugar tot, però espero que algú posi seny en aquesta situació.
De fet, a Lamine li preguntaven pel cas de Pedri si no tenia por i deia que, bueno, que ell no podia pensar en aquestes coses, que cadascú és com és, però que ell, vol, si està disponible, vol jugar. I, de fet, el Barça el que intenta amb la federació és evitar que els seus jugadors facin doblet, Eurocopa i Jocs Olímpics. De fet, també en el cas de Kylian Mbappé s'està dient, no, en les últimes setmanes, que el Real Madrid està parlant amb la federació francesa per si acaba fitxant, com tothom preveu, Mbappé pel Madrid, que vagi a l'Euro, però ja està, que no vagi als Jocs Olímpics de París i que no faci aquest doblet, perquè si no els jugadors no arriben ni en condicions de la pretemporada, que se la saltarien, ni a l'inici de la Lliga amb els seus clubs.
Cubarsilla encantat d'estar amb l'absolut, evidentment.
Cubarsilla està encantat, deia que està parlant de tot això, del que li està passant, que va molt ràpid amb els seus pares i amics de sempre, que l'estan ajudant a tenir els peus a terra i està contentíssim del moment que està vivint, agraeix molt a Xavi les oportunitats que li dona, diu que el Barça és el millor club per defensar la seva samarreta, que tenen aquesta pressió extra, però a ell li agrada aquesta pressió, que és un orgull. I Cubarsí explicava el moment en el que s'assabenta, quan estava entrenant amb el Barça, el passat divendres, en tot el sorteig i tot de la Champions, que va amb la selecció i que debutaria amb la selecció absoluta.
Acabé l'entreno y era el mismo día que salía el sorteo de Champions, y llegué al vestuario y el preparador físico me dijo felicidades, ¿eh? Yo me quedé así un poco en shock porque no sabía que había salido aún la convocatoria, y después ya cuando vi que era verdad me empezaron a felicitar todos y muy contentos.
Els ídols de Cubarsí diu que són Gerard Piqué i Carles Puyol, dos dels millors centrals de la història del Barça, però que ell vol fer el seu camí, que no es fixa ningú.
Anem als tribunals. Víctor, que t'has passat el matí a la Ciutat de la Justícia, perquè allà ha anat a declarar aquest matí Enríquez Negreira. Ha anat a declarar, però no ha declarat, no?
S'ha acollit el seu dret a no declarar. Entrava amb la seva dona, com el van veure quan va entrar i va tenir aquella ensopegada al dia d'Hisenda. No feia declaracions en l'entrar ni al sortir, i explicava al seu advocat al marxar que s'acollia aquest dret a no declarar. De fet, ja no ha de tornar a declarar, a no ser que Enríquez Negreira per pròpia voluntat digui que vol aportar alguna cosa a la causa. Ja no cal que vagi a declarar. Només ha estat 20 minuts a l'interior de la Ciutat de la Justícia. De fet, arribava uns minuts tard perquè estava citat a les 11, i per tant el jutge s'ha quedat sense resposta del per què d'aquests pagaments i per què va rebre aquest diner del Futbol Club Barcelona durant 17 anys, aquests 7,3 milions d'euros. Recordem que ahir ja l'Audiència de Barcelona va tornar a permetre que la Federació Espanyola estigui com a causa particular en el cas Negreira, i que estan investigats els expresidents i l'actual president del Futbol Club Barcelona.
També avui hi ha hagut vista pel cas Dani Alves, i estem pendents de si a Dani Alves li donen o no la llibertat condicional.
Sí, a veure si sabem alguna cosa, o avui, com abans que acabi el dia, durant la setmana. Ha estat una vista telemàtica per Dani Alves des de Brians 2, la resta estaven a l'Audiència de Barcelona al costat de l'Arc de Triomf, i Dani Alves ha dit que ell no pensa fugir d'Espanya, que creu en la justícia. La seva advocada, Inés Guardiola, ha demanat que a l'exjugador se li doni aquesta llibertat provisional, perquè diu que ja ha complert la quarta part de la condena de 4 anys i 6 mesos de presó. Porta en presó des del gener, finals de gener de 2023, i diu la seva advocada que no té capacitat econòmica per fugir. Tant la fiscalia com l'acusació suposen això, i expliquen que hi ha un gran risc de fuga i que no poden permetre que Dani Alves surti en llibertat abans de Setmana Santa, com demana la seva defensa.
Molt bé, estem pendents d'això. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Un apunt també del Real Madrid. Hola, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
I felicitats, per cert.
Gràcies.
El Real Madrid, que continua la seva creuada contra l'estament arbitral, denuncia Martínez Munura.
Sí, senyor. Davant disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, l'àrbitre de l'últim Osasuna Real Madrid. El cos de la denúncia al col·legiat valencià és que Martínez Munura, segons el Madrid, va ometre de forma deliberada i voluntària els insults i càntics contra Vinícius emesos des de la grada del Sadar, tot i les advertències dels futbolistes blancs al respecte. Osasuna ha contestat amb un comunicat on afirmen que no es van produir càntics racistes a la grada. Sí, insults, que rebutgen aquesta nota, i que aprofita per demanar una rectificació als mitjans que han publicat càntics racistes contra Vinícius a la grada de Pamplona. Informa Isaac Fouto, aquesta denúncia ha caigut amb sorpresa a la Federació Espanyola de Futbol, perquè entenen que és el delegat arbitral, per banda de la federació, i el director de partit, per banda de la Liga, els qui han de consignar en un acte o en un document quan es produeixen aquests càntics racistes, si és que s'esdevenen.
Clar, no és tasca en principi de l'àrbitre recollir això, no?
No és tasca. Segons la federació, no seria tasca de l'àrbitre recollir això, i sí feina del delegat arbitral.
Molt bé. I ara parlem del Girona també. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
En clau esportiva, hi ha alguna novetat respecte a Miguel, a Sigankov, a David López?
Mira, anem a explicar com estan aquestes carpetes. Avui ha tornat el Girona a la feina. Treballa avui dimarts, ho farà fins divendres, cap de setmana de festa, i ja en la represa de la Lliga, no torna a jugar, recordo, fins al diumenge dia 31, doncs l'activitat normal pels de Mitchell, en funció de quan vagi recuperant els internacionals. Un d'aquests és Sigankov, que no va jugar per lesió a Getafe i que un dia abans del partit va marxar amb Ucraïna. No juga a Ucraïna fins al dia 23, que és el proper dissabte, però què vol el Girona? Que des de dissabte passat vagi recuperant amb la seva selecció, que aprofiti el temps. David López, de moment, pel que estem veient, és un partit sí, un partit no. Sembla que aquestes molèsties, amb l'impàs que dona en aquests 15 dies, no l'han de privar de jugar, si ho creu convenient Mitchell, s'ha de fer aquest preàmbul sempre, davant el Betis. Veurem com està la situació. I Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez ha jugat, com va explicar Mitchell, infiltrat els, anava a dir, dos últims partits. El que passa és que l'últim va caure a l'escalfament per aquestes molèsties. Molèsties a la zona entre el bessó i el turmell. S'ha sotmès a proves, es descarta lesió, però hem de veure com evolucionen aquestes molèsties. També és cert que el temps corre a favor del Girona per això, per l'aturada de seleccions. Veurem, no és el millor arribar amb una derrota i aquests certs dubtes que generen sobretot els partits fora de casa i veure com l'Atlètic Club i també l'Atlètic de Madrid s'apropen al Girona, però és la situació que hi ha amb 9 partits per davant de Lliga.
Molt bé, perquè la situació és la que és. Volem pujar avui a Girona per comentar la jugada amb el company de Mundo Deportivo i de Zona, l'Àlex Luna. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda, Àlex. Explica'ns una mica com estan els ànims per allà, si hi ha nerviosisme, si es veu perill a la Champions o si es dona per feta la classificació tot i els últims resultats. A veure.
Sí, hi ha nervis, ja et diria, sí? Creixendo. A mesura que passi la jornada, segurament et diré que més. Aviam, feia 2 setmanes, el Girona estava, pues, jo crec que més de 10 punts, 2-3 setmanes estem parlant, ara no calculo exactament, i ara et trobes a 6, i et trobes a 6 no només... perquè tu falles, sinó perquè la dinàmica dels que van per sota continua bé. És veritat que l'Atlètic ha fallat aquesta setmana contra el Barça, però clar, el Barça ja t'ha passat, l'Atlètic Club, que a priori semblava el rival directe, ja ha passat a l'Atlético de Madrid, amb la qual cosa ja no tens un rival, sinó que en tens dos. Ja sabem com són els finals de temporada aquí a Girona i tothom està, jo crec, una mica neguitós.
Sí, però les sensacions que transmet l'equip, tot i que els resultats de les últimes jornades no han estat tan bons com amb la major part de la temporada, perquè jo crec que també, entre d'altres coses, era impossible mantenir aquell ritme, les sensacions de l'equip no són dolentes. I el tram de calendari que queda per davant amb molts partits a casa, duels directes entre rivals directes, jo crec que es pot ser optimista, no, Àlex?
Sí, es pot ser optimista, i de fet jo el que trobo una mica la diferència és en l'efectivitat, no? Potser a l'hora de terminar en aquest últim test de camp, d'establir unes ocasions que acabin amb gol. Què passa? Que això també durant el pas de les jornades, quan ja veus que hi ha equips que li trenen una mica la mesura, jo crec que els entrenadors rivals ja comencen a dir, vale, qui ha sigut capaç de puntuar contra el Girona o qui l'ha frenat, vale? Doncs a partir d'aquí podem extreure conclusions per poder frenar-lo nosaltres també. Jo crec que passa una mica amb aquí, perquè l'equip, la idea és igual. El Girona no està fent, a diferència de la temporada passada, partits dolents fora de casa, perquè el partit de Getafe...
És bon partit, van jugar bé, sí.
Per tant, jo crec que va... Doncs, bueno, que les cames comencen a pesar, l'oxigen també comença a faltar, els rivals ja et coneixen millor, i tothom s'està jugant molt ara. Aleshores, que és normal, que el Girona havia de començar a perdre. El que passa és que ha arribat justament quan falten 9 jornades i sembla que ara, doncs, si no arriba a la Champions, és una decepció, que és el que ha dit Mitchell i és el que ha dit també algun jugador com a Luis García.
Recordo que l'última vegada que... Molestem poc, però l'última vegada que vam trucar a l'Àlex Luna ens va dir, comparant amb l'Atlètic Club, que era l'equip que mirava pel retrovisor el Girona, té millor calendari el Girona. Ara... fem aquesta batalla de 3. Girona, Atlètic de Madrid, Atlètic Club. A qui veus més fort de cara a aquestes 9 jornades que queden? Jo hi deia que hi ha uns partits clau, hi ha un duel directe Atlètic de Madrid, Atlètic Club, el Girona ha de passar pel Metropolitano, hi ha un Girona-Barça i hi ha aquest últim partit de Lliga que esperem, bàsicament per la situació i l'atenció de tots, que aquest Girona-Granada no sigui decisiu a l'última jornada de Lliga. Però a qui veus més fort dels 3?
Et diria que el Girona seria el primer, però per la cua, però per una qüestió de que els rivals ho estan fent millor, l'Atlético, la veritat que començava a remuntar per contra el Barça, però bueno, el Barça ara està mostrant millor que ara que fa setmanes, i després crec que l'Atlético Club pot ser el rival que estigui més fort dels tres, encara que a priori sembla que tingui el calendari més complicat. Jo diria que per ordre, Atlético Club, Atlético de Madrid i Girona per nivell de força, però bueno, això canviarà amb el part de les setmanes, espero i desitjo, perquè el Girona sap que té 2 directes, precisament contra el Barça i l'Atlético de Madrid, depèn de si mateix, si puntués els dos, ja no et dic guanyar, però si puntués els dos, ja li estaria posant les coses més difícils del temps.
Ara no tinc clar, després d'escoltar l'Àlex Luna, si surto d'aquest estudi més optimista o més pacifista amb el Girona. No acabo de tenir clar, he de pair tot.
Escolta, Àlex, una última cosa, d'àrbitres es parla ja a Girona, perquè tinc la sensació, veient els últims partits del Girona, que quan hi ha una decisió arbitral controvertida és molt difícil que li surti cara.
Jo et diria que, al igual que hi ha hagut altres trams de la temporada en què s'ha parlat més, crec que ara no tant. És a dir, o potser és una qüestió meva, que ho veig així, el tema de la decisió amb el VAR i l'explicació de Mitchell la trobo força lògica. I ara mateix no recordo grans polèmiques que hagin afectat el resultat final.
Perdona, polèmiques no, però ja t'ajudo jo. A Mallorca, derrota per la mínima, mà claríssima de l'Àrin, que desvia la pilota que li arriba a Copete perquè guanya el Mallorca. El tema del Girona Reial Societat, amb els 37 segons i després s'anulen els gols, és a dir, perquè el Girona no fa soroll, però això t'agafa en una situació més apretada o li agafa algun dels grans de la Lliga i ja et dic jo que aniria en polèmica rere polèmica. Perdona, Àlex.
No, exacte. No. És que el que anava és aquí, que al final sí que és veritat que la Real Societat afecta el marcador, el Mallorca també. És que al final hem d'intentar pensar bé, perquè és que si no això seria una indignació constant cada setmana. Però bueno, sabem que és el que conviu amb el futbol i una setmana li toca un i l'altra, però sí que és veritat que volem pensar que això, com ja no estem tan al focus, s'està esveient una mica, no? Però potser em trobes la setmana que ve, tinc el contrari.
Molt bé. La setmana que ve no crec, però tornarem a trucar aviat, Àlex, sense abusar, que ens agrada parlar amb tu de tant en tant. Gràcies i sort, Àlex.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Que vagi bé. De seguida el debat. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Ja és aquí la 7a edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Debat, vaya parella, tenim a l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan, com estamos?
Molt bé, i el Tomàs Guas també. Hola, Tomàs.
Arbitratges, Girona, arbitratges. Ui!
Veieu alguna cosa estranya o no? Jo és que últimament veig els partits del Girona i és allò, costa veure una decisió arbitral que els vagi a favor, costa, però en fi.
Hombre, una alegria al Girona segon, ja no dic primer, que ja seria una cosa tremenda, el negoci de la Supercopa patiria. Yeah. Però bueno, són coses meves que vivo en la contubernio.
Sí.
No, ja, a veure, a lo millor hi ha una possibilitat que és la de que ells mateixos se n'adonen que, home, estem en una situació delicada per ells, o sigui, amb el tema del somni de i a lo millor no es fixen massa en aquestes situacions perquè pensen que a lo millor ells també han baixat una mica el pistó, no ho sé, si a lo millor estiguessin ells a tope com estaven fins ara mateix, no? Però a lo millor això ho veurien d'una altra manera, crec.
Ja. Aguantaran, no? Perquè jo veig els partits i tot i aquests últims resultats que no han estat bons, Tomàs, jo l'equip no veig que s'hagi caigut. Jo crec que aguantaran en zona Champions. No sé si segons, tercers o quarts.
Hombre, és que seria una cosa de justícia, no? I ara més de conya, de moure una mica les cideres. Jo crec que ha sigut l'equip de tres quartes parts del campionat, per no dir-te ja sencer, no? jo crec que mereixerien estar a la Champions, és aquest gustazo, no? Ara, jo el que veig fotut és l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí.
Perquè l'Atlètic Club està molt bé. Llavors, sí. Aquests, o si són els de l'altre dia, anem a suposar que ve la conya de la Champions, bla, 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 però oiga, cuidadito, que aquí pot haver-hi riu.
A mi hi ha una cosa que me gusta muchísimo del Girona, que és que no ha dejado de ser el Girona, ¿no? O sea, es decir, ha perdido con Mallorca, ha perdido con Getafe, pero en ningún momento ha tenido la tentación de decir, bueno, como no nos da, vayamos a ser, ¿no?, amarrateguis o vayamos a ser resultadistas y tal, sino que han seguido jugando con el mismo modelo, lo cual a mí me parece excepcional. Y sí, como dice Tomás, es que es casi da igual lo que ocurra, es evidente que es el equipo de la temporada, por supuesto que sí. Y esto lo tendremos que hablar en junio y en julio, porque realmente lo que ha hecho este club, este club, no ya tanto este equipo, este club y este entrenador, es impresionante. Y respecto al Atlético, pues sí, ojito, porque a lo mejor alguien puede tener la tentación de estar pensando más en la Champions, y claro, Barça, Girona y Atlético no van a ser nada fàcils per a l'Atlético de Madrid.
Sí, sí. Us haig de dir que l'altre dia, la setmana passada, estàveu els dos molt optimistes respecte a la classificació del Barça pels quarts de final de la Champions contra el Nàpols. Jo no tant, i us haig de donar la raó. Es va classificar Emilio i bé, va passar bé.
Sí, bueno, después del partido, o durante el partido, no me extrañó tanto el Barça como confirmé que el Nápoles no era ya el equipo del año pasado, ¿no? O sea, un poco... también yo creo que es un club, es un equipo muy zarandeado durante toda la temporada, ¿no? Es evidente que el Barcelona también lo era y podía haber tenido el Nápoles la misma reacción, a lo mejor, que el Barça en ese partido de vuelta en Montjuïc, pero no fue así. Yo la sensación cuando hablamos nosotros tres era... realmente muy descarada a favor del Barça. ¿Por qué? Porque pese a que seguimos pensando todos, y muy especialmente, que el fútbol es muy injusto, es el deporte más injusto de todos, o sea, lo hemos dicho mil veces, es el deporte donde cualquier equipo te puede hacer daño, e incluso cualquier equipo sin nada durante 90 minutos te puede ganar 1-0 o 0-1, cualquiera, es evidente que partidos como ese los tiene que ganar siempre el representante alto como el Barça. Era evidente que muy mal se tenían que dar las cosas para que el Barça perdiera o fuera eliminado jugándose tanto como se jugaba.
Sí, eliminat al Nàpols, vas al Metropolitano, Tomás, guanya 0-3.
Yo no digo que no tengamos derechos, como dice Xavi, y debe pensar Laporta y Masip y Juste y el señor Soler, que se hicieron la foto de nuevo sobre el césped del Metropolitano. No digo que no tengamos derecho a soñar, pero esos dos partidos y esos dos rivales tienen un montón de matices, montón de matices, por lo que hace referencia al rival.
Sí, sí, és veritat, amb tots els matisos del món. Tomàs, veus el Barça capaç d'eliminar el PSG?
Hombre, això és futbol. Jo el que veig és que ho porto al Barça-Madrid. Són dos eliminatòries molt peludes per vos, molt peludes. Ara, si les passessin, vés-te fent acòpio de Cafelini i Trina i demés, perquè això podíem anar a camí el primer Barça-Madrid del final de Champions de la història. Perquè jo quan veig, ho he vist avui, que diu de 32 partits a l'Atlètic de Madrid li ha guanyat el Barça 5, dius, conyo, si aquests tios es tiren al Borussia, ojito con això, i si el Madrid guanya el City, pues suposo que la semifinal, no sé. Ojito. Ara, si vostè diu lo normal, pues un o els dos fora. Sí. Però hem de jugar.
Sí, sí. Emilio.
Bueno, yo no sé, yo es que sigo pensando que este Barça no ha sido fiable este año.
Cagón.
No da el aspecto de ser ni siquiera el Barça resultadista de la temporada pasada, que ganaron la Liga de una manera, digamos, ya ramplona, ¿no? O sea, ni siquiera ha sido ese Barcelona. Ahora ha tenido esta inyección, digamos, de juventud y mezcla con veteranos y resurrección de Lewandowski, cosas así, pero de verdad yo no lo veo fiable
a este nivel. Como ya dije cuando pasaba en Nápoles y el señor Xavi Hernández nos tiró a la cara todos diciendo somos un equipo de Champions, bueno, pues señores, la Champions, el señor Johan Cruyff nos enseñó que empieza en cuartos de final. Sí, vale, sí. Ahora estamos en Champions, estamos en cuartos, nos ha tocado un rival de cuartos de Champions, digo un rival porque si te hubiera tocado el Bayern, si te hubiera tocado el City, si te hubiera tocado el Real Madrid, si te hubiera, cuidadín, ¿eh? Porque nos ha tocado el PSG, pero os podía haber tocado cualquiera de esos. Por lo tanto, ahora es el momento, en, no digo de sacar pecho, sino de demostrar que realmente tú estás en esa tesitura, en la de poder aspirar. Y estoy con Tomás, como siempre, pero siempre hemos dicho que la Champions, de cualquier campeón, siempre tiene, a lo largo de todo el año, no ya de sorteos, a lo largo de todo el año, un par o tres de puntitos de suerte. Y uno de ellos es el sorteo, evidente.
Molt bé. Doncs ja en parlarem, que encara queden unes setmanetes perquè arribin als quarts de final, que seran brutals. Tomàs, Emilio, gràcies als dos, eh?
Muy bien, un abrazo.
Una abraçada. Adiós. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Els entrenadors, per començar, tindrien que dir, comença la temporada, i si ara l'estiu no canvies, prohibit canviar l'entrenador. Ni que vagi bé, ni que vagi malament, el Xavi té que estar tota la temporada aquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Caminaré al lado tuyo. 3:46, és moment ara de parlar de l'Espanyol. Bona setmana, setmana feliç també per l'Espanyol després de la victòria al camp del Saragossa. Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Avui ens vols parlar de com està la situació respecte al futur de Sergi Gómez,
sí,
no?
Sí, segons han pogut saber Esports Cope, et confirmo el que et vaig explicar fa una setmana. Sergi Gómez, quan jugui 20 partits, més de 45 minuts oficials, renovarà per una temporada. Serà la quarta temporada al capdavant de la defensa de l'Espanyol. Sergi Gómez ha jugat 17 partits, més de 45 minuts. 17 partits oficials, tenint en compte que no comptem amistosos de pretemporada. 15 de Lliga, 2 de Copa. 15 de 17 a 20, en falten 3, és a dir, que està a 3 mitges parts de renovar. UTB té 11 partits per endavant. Això és veritat.
Falta que el Manolo el posi.
Manolo González, de moment, no el va posar l'altre dia, però clar, Manolo González va posar a Víctor Ruiz i a Cabrera. Tots dos estan amb 3 grogues. Fàcil que vegin un parell de grogues cada un. I que es perdin un parell de partits per sanció, un Víctor Ruiz i un altre Cabrera. Jo penso que Sergi Gómez acabarà renovant, perquè de Fernando Calero no en tenim notícies. No juga des del 20 de gener, problemes al pubis, ja són 2 mesos de baixa. Així que, a 4 dies està de renovar Sergi Gómez per l'Espanyol una temporada més. El que no renovarà és Nico Melamed, que va tornar l'altre dia a jugar, després de 4 mesos i mig sense fer-ho, perquè tenia problemes a l'espatlla, va jugar 18 minuts a la Romareda, i de moment no nius, em diuen des del club, és a dir, que de moment no renova el seu contracte amb l'Espanyol, un Nico Melamed que acaba el 30 de juny. Ha parlat per la web del club, Melamed està feliç, evidentment.
Pues feliz, feliz ya de volver, al final lo pasé muy mal por no poder disfrutar de fútbol, de mi profesión, pero ya estoy ahí de vuelta y feliz por estar con el equipo a full para lograr el objetivo. Sí, bueno, es lo que tiene también estar tantos meses fuera, es coger ritmo y volver a estar volando con el equipo. Sí, el equipo está unido, el equipo sabe que juntos lo vamos a conseguir y que estamos a full con ese ímpetu que nos dio la afición ayer, que fue impresionante.
L'equip fa festa avui, hi ha campanya per comprar entrades i donar entrades a bon preu als socis, 10% de descompte, entrades també a 20 euros, i demà un futbolista dels bons, aquí a Esports Cope, perquè el podem escoltar amb calma.
Sí senyor, demà tindrem protagonista en clau espanyol aquí al programa, un dels futbolistes destacats de la temporada, no diem qui
és. Mantenim el misteri.
La jornada segona es va tancar ahir, Gil, amb el partit de l'Andorra, que jugava a casa contra la Morevieta, el Cué de segona divisió, i va perdre l'Andorra 0-1.
En el que és una ocasió clarament perduda ahir per l'equip d'Eder Sarabia, que potser en un altre equip i en uns, amb uns altres
estaria
condicionats
fora.
Ja hauria perdut el seu lloc de feina. Sí, l'Andorra domina, sí, l'Andorra fa ocasions, però les ocasions que venen una rere l'altra evidencien la manca de gol d'aquesta plantilla cada cop més clara. Pregunta de Manuel pel tècnic en roda de premsa. Escolti, vostè es veu amb esma per treure això cap endavant?
Bueno, no soy yo el que tiene que decidir esto, pero está claro, o sea, a mí el equipo, repito, creo que viene haciendo las cosas muy bien y hoy creo que muchísimas cosas ha hecho muy bien. Me parece que está siendo muy cruel el fútbol con nosotros, pero bueno, seguimos estando a dos puntos del objetivo de salvarnos y quedan 33 en juego.
Una derrota que a més enxampa l'equip en una setmana de doble partit, ja que demà els tricolors juguen la final de la Copa Catalunya davant de l'Olot.
I una més de futbol, abans d'abordar el capítol poliesportiu, un apunt de la Champions femenina. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que arrenquen els quarts de final. Avui tenim els primers partits d'anada. El Barça ha de jugar demà. Viatja cap a Noruega per enfrontar-se allà al Brann.
Sí, un equipo que llega por primera vez a esta ronda en su segunda participación consecutiva en la Champions y que ha hecho una excelente fase de grupos obteniendo 13 puntos, solo superadas en esta faceta por Barça, Lyon y Chelsea. Por su parte, las azulgranas llegan a tope con 5 victorias y un empate en la fase de grupos, siendo las máximo goleadoras, las mínimo goleadas y no pierden una eliminatoria desde el 2018. El entrenador Jonathan Giraldez sigue teniendo las bajas de Mapi, León y Jana Fernández, aunque ha recuperado en las últimas fechas a Rolfo y Alexia.
Tienes que hacer alusión desde el punto de vista del juego, de qué manera les puedes hacer daño. Creemos que sabemos qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que preparar para poder crear ocasiones y marcar goles, y después desde el aspecto mental, pues salir con ese punto de implicación mental de lo que supone jugar un tipo de partidos como este. La gente nos da por favoritas porque somos el vigente campeón, pero nosotros sabemos lo difícil que es ganar cada partido, y en Champions pues los partidos se complican mucho más y tenemos que hacer un partido perfecto si queremos conseguir un buen resultado.
El encuentro mañana a las 9 en Bergen, campo con césped artificial. La vuelta en el Johan el jueves de la semana que viene a las 18:45.
Demà, per tant, jugarà el Barça i avui, com us deia, els dos primers partits d'anada d'aquests quarts de final. Avui tenim Ajax-Chelsea i Benfica-Olympique de Lió. 9 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parlem ara de bàsquet, Albert, que el Barça se'n va cap a Turquia per jugar demà a partit d'Eurolliga contra el Fenerbahçe, l'equip d'Ajax i Kevicius.
Ah, efectivament, que ha estat notícia les últimes hores, els últims dies. Sí, pel que es comenta com una rajada, i bàsicament perquè el culer li ha encantat que s'hagi deixat estimar pel Real Madrid, que potser en aquest context no tocava. Però vaja, el bo de Saras, que està fent una gran feina amb el Fenerbahçe. Per cert, 5 partits consecutius lluny del Palau entre totes les competicions. Fixa't la setmana. Demà, Fenerbahçe. Divendres, Panathinaikos. I diumenge, Badalona, Joventut, Futbol Club Barcelona, entre totes les competicions on ha de guanyar el Barça, perquè òbviament pot caure d'aquesta zona de privilegi dels quatre primers de l'Eurolliga, defensa la segona posició en solitari, però ja et vaig explicar ahir com estava la situació a la Lliga Endesa, que està a dues victòries de caure dels vuit primers, és a dir, de la zona de play-off.
No, això seria un autèntic drama, o inèdit, no, que el Barça es quedés fora del... No es contempla, no?
Vaja, jo crec que seria històric. Ho miraré, que m'agraden les dades i els números. Jo crec que seria la primera vegada, no vull creure que això pugui passar, perquè, òbviament, hi ha molts enfrontaments directes, hi ha molts equips immersos, i, en tot cas, mira, pot caure dels quatre primers i no tenir el factor pista ni els quarts de final, però, òbviament, que caigui de la zona de privilegi als vuit primers de la Lliga Endesa em sembla complicat. Però anem a centrar-nos primer en l'Eurolliga, que defensa aquesta segona posició en solitari amb l'amenaça de molts equips, com l'amenaça del Fenerbahçe de Saras. Què diu Roger Grimau, de l'extècnic i jugador del Futbol Club Barcelona?
Evidentment no descobrirem a Saras com és, el grandíssim entrenador que és, però ja et dic que nosaltres tenim molta feina aquí al club com per pensar en coses fora d'aquí a Bilbao. No ho sé, els jugadors, perquè com us dic sempre, no convisc amb ells al vestuari, no tinc ni idea. No sé com ho senten ells, no tinc ni idea.
És Pete Sampras, les torna totes, Roger Grimau. Per cert, a veure si li funcionen millor les rotacions que davant el Breogán, que es va perdre, va deixar fora Veseli i Satoranski. Ha de descartar dos jugadors. Veurem quin es fa a la pista del Fenerbahçe, partit que juga demà 6:45 de la tarda.
Partit amb morbo. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Segona etapa en marxa de la Volta Ciclista a Catalunya. Quique, tenim els ciclistes camí de Vallter, que és esport de categoria especial.
De Camprodon, de Set Cases. A Pete Sampras li deien, al Paco Flores li deien al Pete Sampras, perquè no parava de superar matchballs.
Sí, el gran Saissó.
El que sobrem des d'aquí. 27 quilòmetres finals de camí de Vallter 2.135 metres. De moment hi ha dos escapats, Jimmy Janssens i el asturià de l'equip Caja Rural, Samuel Fernández, que tenen 2 minuts d'avantatge sobre un gran grup que ja està controlat per l'equip del Emirats, perquè avui a Vallter, a un port de categoria especial, vol guanyar Tadej Pogačar. Després de que ahir no aconseguís remuntar quasi a la línia d'arribada a Sant Feliu l'australià Nick Schultz, que és el primer líder de la carrera. 2:15 d'avantatge d'aquests dos homes valents que estan suportant la pluja. Tant de bo continuï plovent perquè fa falta al Pirineu, i d'aquí a una estoneta Pogačar, Quintana, Mas i companyia es jugaran la victòria a la primera etapa de muntanya de la Volta Ciclista a Catalunya.
Ho has fet molt bé, eh? Quan has començat pensava que no arribaries al final, però
sí, he aguantat com un professional.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Acabarem amb un apunt de futbol sala. Juan, que avui hi ha hagut media day al Barça prèvia a la Copa d'Espanya, que arrenca dijous a Cartagena.
Sí, con bajas importantes en el Barça: Lozano, Sergio González, Ferrao y Yepes. No jugarán por lesión, aunque por contra se recuperan dos referentes como son Pito y Adolfo, su rival en cuartos, Osasuna, que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos de Liga, pero que contra el Barça perdió solo 5-4 en el Palau y empató a 3 en Pamplona. Jesús Velasco, técnico del Barça, advierte de que las bajas pueden pasar factura.
Yo creo que estamos haciendo una óptima temporada teniendo en cuenta toda la situación, y a partir de ahí, pues nada, competir con lo que tenemos, intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver si afrontamos bien el primer partido, podemos pasarlo, y después a ver en qué condiciones llegaríamos al segundo, pero ahora mismo pues no estamos en condiciones de poder soportar la carga que implica el tener ese tipo de juego, ¿no?
El partido el jueves a las 7, en caso de clasificación, su rival en semifinales saldrá del vencedor del Inter Palma.
Demà, si tot va bé, també protagonista del Barça Futbol Sala aquí a Esports Cope. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Gil, superstar!
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Ya está, tres.
Twitch 2, la vuelta, el retorno.
Sí.
Vuelve el streamer del año. ¿Os apetece?
Sí.
El jueves más.
Sí, el jueves, a les 8, no? Dijous a les 8,
sí,
no?
Sí. Bueno, sí, divendres més en aquest cas. 19 de març, dia del pare. Hemos buscado algo mejor, pero no lo hemos encontrado. Padre, e hijo, los del Nido en la Asamblea del Sevilla.
En una desviación presupuestaria de más de 4,5 millones de euros por la contratación.
El señor despido del Nido Benavente, ese punto era informativo, no cabía ni intervenciones. Por favor, le ruego que se remita.
Estoy refiriendo
del Nido Benavente, estoy hablando yo, que soy
vale, pero no me falta el respeto.
Eso es por parecido, favor, ¿eh?
Para transcurra por los cauces de la educación.
¿Eso es lo que tiene que hacer usted?
Estoy hablando yo.
¿Otra vez estaba hablando yo y usted me ha interrumpido?
No diga usted.
No me corte nada.
Y ahora lo mejor.
Hecho sevillista, si yo soy del Indauchu, serías del Indauchu, te recuerdo que soy el socio 74 y que más de 30 años te he estado pagando el carnet. Si no te acuerdas.
¡Zasca! Aquesta tarda, presentació d'Algodó...
Jo crec que no han dinat junts avui, eh?
No sé què s'hauran regalat. Aquesta tarda, presentació d'Algodó, aquesta nit Carvajal al partido de les 12, Sandoval Camino de Granada i les encuestes què?
Les enquestes en clau Barça. La reacció de l'equip és per la decisió de Xavi de marxar a final de temporada. Creieu que no, el 76%. En clau Girona, què li passa a Dovich, que porta 7 jornades sense marcar? Creieu que és mal estat de forma, 47%. Mala sort, 53%. I en clau espanyol, qui ha de jugar per Bradwaite contra el Tenerife? Pere Milla o Keita Balde? Guanya Keita Balde amb el 68% dels vots. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.